Sí.
Ara mateix la imatge és...
Al matí jo entro a fer aquesta porta pensant que no marxava, veig les cares i dic...
Tots creuen que marxa. Els que podem interpretar que tenen...
A veure, Òscar...
Jo no me creo nada.
No, val, però Òscar Puente plorant...
La cara la pones.
Òscar...
Todos serios, Òscar Puente.
Sí, però no, a veure, les cares són de preocupació.
Una cosa és estar seriós.
Però jo no interpretaria que això vol dir que marxi, eh?
Cuidado. Jo
crec que forma part del, de tota l'operació aquesta, aquest estat emocional. Mm.
Sí. Jo crec que no marxa, però sí que està buscant un plebiscit. I, sí, que, però, i que la incertidumbre que crea...
Però ha de ser veritat, si no, no el creas.
Escolta'm, és una decisió que ha pres ell. O sigui, qui això té... comporta un risc sí, però, de partit que li pot sortir bé, li pot sortir malament.
Per als que sustentaven o sustenten la tesi de que això és molt estratègic, és una qüestió, si ho és, és una qüestió estratègica unipersonal. Mm. Perquè tothom que sabem que és proper a ell, o molt proper a ell, o sí, molt, tot, molt, 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 molt proper a ell,
ningú
no només està seriós, sinó que són cares de no dormir, de molta preocupació, d'afectació, no és només... Però...
I no veiem a Santos, perdona, i no veiem Santos Cerdán.
I no hem parlat...
No veiem Santos, sí que el veiem de lluny, Santos Cerdán.
No hem parlat
molt. Vaja, que era molt...
Santos Cerdán està pensant quina feina se m'ha
llegit. S'està tapant la cara Santos Cerdán, però vaja, perquè no tenim el tiro de càmera bé per veure-li la cara de forma directa. Les 11 del matí, digues.
No, és una aposta com aquesta que ha fet Pedro Sánchez, tan fort i tan emocional, només pot ser veritat, perquè si no, no té cap conseqüència.
11:01, doncs ho veurem. Crec que ara... Han acabat ara el discurs?
Acaba María Jesús Montero dient-li sí, val la pena continuar, Pedro, i et necessitem al nostre costat. Aplaudiments finals ara mateix.
I dempeus tots els barons socialistes i a l'exterior, Roger Perciba, també aplaudiments oberts.
Aplaudiments, evidentment, a l'exterior. Ara m'estic desplaçant, estic marxant del que és la porta de la seu del Partit Socialista. He arribat fins al xamfrà, estic al carrer Marquès de Urquijo, on també puc veure que la circulació, el trànsit s'ha tallat, perquè evidentment està gairebé, diria, plena de gent.
Sí.
Va arribant gent constantment.
També tenim imatges aèries que són impressionants del carrer Ferraz, la veritat.
Doncs tindreu millor visió que jo, perquè evidentment és complicat, per això m'he hagut de desplaçar.
Sí. No, estem parlant de milers de persones, no sé si són 6.000 o 10.000 o 5.000, però molta gent.
I ara estic veient, estic al bell mig del carrer Marquès de Urquijo, mirant cap al carrer Princesa, que és el carrer que connecta amb Plaça Espanya, i hi ha realment un riu de gent que encara continua arribant. És a dir, que això encara no ho hem vist tot.
No, Roger Perciba i Armenteres, ara seguirà el Comitè Federal amb l'aportació de moltíssima gent, segur. Per tant, això va per llarg, ja hem sentit el discurs de María Jesús Montero. Qualsevol cosa, i ara apareix Neco Andueza, precisament, el que va ser candidat del Partit Socialista d'Euskadi, per parlar. Per tant, línies obertes, Armenteres i Perciba. Fins ara.
Fins ara mateix.
11:03. I com sempre, Carles Fernández, Alejandro López Font, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Avui ens hem saltat completament
el conveni.
Sí, sí. Però vaja, valia la pena també seguir-ho. Apa, que vagi bé, seguim parlant.
Gràcies.
Dia lliure. Xavi Bundó.
Marc, vaig a buscar un trosset de formatge a la nevera. Marc, pots venir un moment, si us plau? El servei d'entrega a domicili de Bonpreu Esclat Online arriba a Barcelona. O, si ho prefereixes, el punt de recollida més proper. El quilòmetre zero, més a prop que mai. Bonpreu i Esclat.
Amb Electrodomèstics Calvet i la marca Beko podràs trobar els productes més eficients del mercat. Amb les rentadores Beko estalviaràs energia i consumiràs molta menys aigua i detergent. Les rentadores eficients Beko amb autodosificació fan servir només la quantitat justa de detergent en funció de la bugada. És el moment d'estalviar llum, aigua i detergent. Beko amb Electrodomèstics Calvet. Més de 70 anys fent-te la vida més fàcil.
El Festival Terramar CaixaBank presenta Rebel with a Cello de Hauser. Els britànics de Waterboys. Love, 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 amb José Corbacho i Ramon Gené i molts més. FestivalJardinsTerramar.com.
Sóc en Fel Feixada, sóc el presentador d'Expocació Girona. Cada any ho faig jo. Em diuen, posa't americana negra i presentes. Si no ho faig jo, qui ho farà? Qui ho farà?
Expocació Girona. Sóc en Xuriguera i us ho recomano. Expocasió Girona, Fira del Vehicle d'Ocasió i Kilòmetre Zero. 26, 27 i 28 d'abril a Fornells de la Selva. Col·labora Dabel Grup Seguretat.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
RAC 1. Aquest cap de setmana, RAC1 acompanya el Barça a la recerca de la final de la Champions femenina. El dissabte, a 6:45, des de Stamford Bridge, Chelsea-Barça. Les campiones necessiten guanyar per ser a la gran final.
Mantenar la frontal de l'àrea, el xut, gol, Vicky Colós!
Viviu el partit des de les 6 a RAC1 amb Laia Coll, Gerard Ballera, Xavi Puig, Jaume Molló i els comentaris de Pere Aragai i Soraya Chau.
Vicky Colós de Graham
Hansen. Hola, soy Andrés Iniesta y yo también estoy convencido de que se puede remontar en Stamford Bridge. Forza Barça.
És cap de setmana de remuntada. És cap de setmana de Chelsea-Barça a
RAC 1. Tots som 1.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
11 i 6 minuts. Hola, Santi Jiménez, bon dia.
Hola, què tal? Com estàs?
Què passa?
He avisat ja el Toni García
Ramon. Ah, sí, sí, que no...
Que vagi a fer esmorzar de forquilla.
Sí.
Llarg, eh? Llarg.
Anem una miqueta tard, sí, anem una miqueta tard. Què tal, Malcom Otero, bon dia?
Molt bé, però, Xavi, primer
què passa?
Tot,
què passa?
Has triomfat a l'EGM.
M.
No, sí. No. I ens han explicat què? Que ho va celebrar dijous a tots els locals de reggaeton movent el Bundelicious.
No, no,
això ens
no.
Han explicat, sense brama.
El Bundelicious. No.
I nosaltres...
Però un moment, abans... Però això ja és secció? Ja sí, ha començat?
Això és la prèvia.
Això és la prèvia.
Però un moment. Nosaltres...
Home, després de tanta pena, tanta plorera...
Sí, unes ploreres, unes coses tremendes,
Nosaltres què volem? Volem fer-te feliç.
Sembleu vosaltres, que sou una gent que ploreu per tot, molt fàcilment.
Molt. Estic molt afectat, ara.
I no
és yes, a més, és la Mare de Déu de Montserrat avui. Catalunya.
Bueno, que nosaltres que deia que et volíem fer feliç i tenim una cosa per tu. Així que poso això, mira.
El què? S'acaba de posar la
caputxa? Joe Bundó is in the house.
A veure, què hem de posar? La cançó, una cançó que hi ha per aquí.
Rey de la radio, tú eres el líder. En la radio nadie te pilla, eres increíble. Ha roto el EGM. Me siento igual con tu estilo único. Siempre sobresales. No sé si grabas esos dos genios. Tienen el flow, quieren todos los premios. Cuando están en la radio es pura magia. La audiencia sube. Eso nadie lo calla.
Perdona, què és això?
Ah? Regal?
Nadie lo calla.
O sigui, això és una cançó...
El teu himne.
Sí.
Què? Per què és aquesta cançó?
Que suene la música. Sube volumen, que todos sientan que tú eres el número uno. Xavi Bundó, te
regalo
a Xavi Bundó, tú eres el...
Prou! No, vermell com un tomàquet, home, pareu ja.
Si lo presentas a Premio Onda, que cuando ellos hablan en el público responde.
Això és intel·ligència artificial o algo, no?
Això és intel·ligència, simplement.
Ai. Que suena, sí.
La podem fer amb Pedro Sánchez, de fons.
Bueno, bravo.
Bravo!
Bravo. Bravo. No sé qui l'ha feta.
Fins i tot la lletra l'ha fet...
La intel·ligència artificial.
Només diem, fes una cançó que digui en los execrables son muy buenos, Bundor es el número uno, ha roto el EGM y queremos el Premio Ondas.
Hòstia, de veritat, cada cop és més fàcil fer una cançó, és molt gros, eh?
No, més fàcil. Ai, sí. Una bona cançó.
Una bona cançó, aquest podria ser un hit, podria ser perfectament un hit.
D'aquí al
Pau Sant Jordi. De fet, està penjat a Twitter, hombre. El programa l'ha penjat a Twitter.
A mi el que m'estranya...
Amb un vídeo teu.
És que...
Sí, està penjat a Twitter amb un vídeo teu.
Perdoneu?
Hem fet estar vídeo.
No, aneu a fer punyetes, heu fet un vídeo meu de què?
No, fotos teves que van passant.
Què?
Número 1.
No. No pengeu vídeos meus a mi, no és res, eh?
Sí.
No sé com es dirà la banda dels execrables, però en tot cas, potser aniran a un festival, que és el que ens patrocinarà a continuació.
A Cruella, a veure si tant tenim entrades.
Mira.
Ressons Penedès by Cruïlla patrocina aquest espai.
Mare Déu senyor. Va, poseu la sintonia normal perquè no vull seguir sentint aquesta cosa, tu.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation.
Molt agobiat, home.
T'he vist vermell, vermell,
He passat molt malament, home. Per favor, no em feu aquestes coses.
Ja s'ha acabat, ja s'ha acabat.
Bueno, o potser no.
No, prou.
Va anar molt bé a Sant Jordi.
Ah, sí. Avui ja m'han dit que unes cues immenses, unes fotos. Sí, us vaig veure amb whisky.
Sí, la Verònica ens va portar dues botelles de Jack Daniel, ah, vam portar cervesa...
Ah, no de vostre, inglès, no, se'l van portar allà mateix.
Ens portaven cerveses...
Sí. La gent us ho portava?
La gent, els lectors.
Sí, però... No, un moment. O sigui, el whisky us ho va portar un lector?
Sí. Una lectora, Verònica, es deia.
Una per cada un?
Sí.
Que no la vam veure allà perquè havien d'aguantar el dia.
Perdona, teniu uns oients...
No, Verònica, que t'estimem.
Hosti, per
I
favor.
I tothom preguntava per tu d'on eres i tal, però no, com tu passes d'això...
A veure, per un any... que dels últims anys no he de fer programa per Sant Jordi, deixeu-me anar a passejar, home.
Sí, clar, i amb l'Oliver...
I a més, no l'he escrit jo, el llibre, vull que...
Però tu ets formes, ets de la família. I, però va anar tot molt bé, però hi ha una... Vam estar molt lents, que ja som lents de...
Però abans, una senyora va viatjar des de Lleida,
sí.
Una senyora guapíssima amb el seu marit, va viatjar des de Lleida perquè li signéssim el llibre.
Oh! I un noi ens va dir que estava estudiant història.
Gràcies, Manuel.
Gràcies per...
És conya, això.
No, bueno, jo vaig prendre molt conya, però és que de veritat...
Que li va agradar la història per culpa vostra.
Sí, sí, sí.
Vaja tela que teniu. Sí.
Ja li vam dir que tenia una vida assegurada d'èxits i de... I tothom ens deia una altra cosa.
Què?
Ens deia, ens agrada molt el vostre programa. Mm. No és un programa, el programa és el del Bundó. Nosaltres som secció i cobrem com a secció.
Ara. Que
però
no s'oblidi.
El que vam estar lents, el que deia, és que una noia que ens va venir i ens va dir és que no he pogut comprar el llibre i tal, i però volia conèixer-vos i
no tenia calés.
Que me'l signessi, i ens va portar un llibre de Terry Pratchett.
Perquè signessin, perquè no tenia res per signar.
És el que tenia mà.
Missatge a aquesta noia, que li havíem d'haver fet allà i regalar-li. Tens aquí un llibre signat per nosaltres, per quan vulguis passar-lo.
Però saps qui és, no sabeu el nom.
Que truqui o que escrigui a la ràdio i ja li deixarem, li dedicarem quan digui.
No sabeu el nom, tampoc, eh?
No me'n recordo.
Però que truqui...
Però si veieu la foto, la reconeixeríeu?
No, i a part té un llibre...
Perquè ara s'omplirà
l'entera. No, la prova és una foto al llibre de Terry Pratchett.
Ah, val. Sí. Mira, si ens estàs escoltant, estimada oient, que ens enviens una foto per corroborar que ets tu, amb una imatge de la dedicatòria del llibre de Terry Pratchett que et van fer els execrables perquè t'estan esperant amb el llibre.
Sí, la veritat és que va ser un dia fantàstic. El Santi es va fascinar amb Xavier Teros.
Sí, el que vas fer fora d'aquí.
Jo no!
I el seu coneixement del Ciutat de Barcelona.
Deu estar...
Sí, amb bé.
Gran.
Vam conèixer Dani P40, que és aquest senyor que fa a l'Excel dels execrables, i gràcies al qual no hem fet cap altre Montgomery. De moment.
Sí.
Vam estar a Canaletes, signant, i vam poder fer unes 35 vegades la broma d'aquella de... És l'únic cop que vindrem aquest any al Canaletes.
Que celebrem alguna cosa a Canaletes.
Va ser un dia collonut, i a sobre ens van portar, com deia, cerveses i bourbon. I estaven recuperant-nos de l'EGM i aquestes emocions, i pam! Ai, de Sant Jordi, EGM. Notícies. Doncs una setmana bona per compensar la setmana anterior. Que quin desastre, tio.
Per què?
Home, perquè, no sé... No és...
Saps la dedicatòria que més ens demanava quan acabàvem la dedicatòria? O sigui, posa puto PSG.
Calma.
Ah, i el 27 de maig què fem?
Sí, perquè rectificat a Xavis i potser el 27 estan dient venga, Luis Enrique, ale, Dembélé.
No. És veritat, és molt fort, això. Haver de trobar-nos segons com...
No, clar. No, és igual, jo ja ho dono per fet. És igual.
Sí, és igual. Ja està el museu, no?
Al Museu dels Rossi. Anem amb el nostre execrable d'avui.
Sí, va. Vinga.
Que hi traurem la xupa de pell, els totes les punquis i coses, les agulles que portava, que eren bastantes, a un músic que va ser més icònic que bon músic, un símbol punk, una estrella que es va apagar aviat, però que en el poc temps que va estar va tenir temps de ser una supernova de la música transgressora. Quina frase més cursi. Encara és una icona de samarreta, bàsicament. També li va donar temps de ser un paio molt complicat, a fer mal a molta gent i fins i tot a assassinar. Un nen dolent i famós que va ser molt violent, que perdia el control moltes vegades i que era un maltractador destructiu amb els altres. I amb ell mateix, també. Amb tot el dolor del meu cor, o no, perquè parlarem, perquè ja hem fet moltes vegades. No,
però no. L'admires?
Admiro el grup.
Val.
El grup perquè és allò de... No tenien ni idea de tocar, però que collons, que bons eren.
Sí, sí, sí,
sí. Li traiem el baix a John Simon Ritchie, més conegut com Sid Vicious.
No. No, aquest no és, eh? Aquest és el mateix, eh? No? Aquesta no és. No, però un moment. No és la següent, aquesta? La qüestió és la cançó d'abans, aquesta? Traieu-me aquesta, poseu la següent, home. God Save the Queen, no? Havíeu de punxar?
Tu creus que posarem algú als Explicit?
No. És aquesta? Un altre cop? Prou ja, no vull sentir més aquesta cançó de veritat, eh? Prou! Podem ja parar d'aquesta cançó? Va, que no puc suportar-ho més, ja.
Bueno, aquesta és la cançó que volies, no?
No, no vull més cançó.
Hem posat Gossa i Tocuit
per enganyar. La posareu tot el rato?
No, no. Però no, ho hem posat per enganyar, perquè no vegis que encara et repetíem més.
Val.
Ja saps que avui aquí estem per servir, eh? Doncs el nostre John Simon va néixer a Lewisham, que és Londres, a l'any 57. La seva mare, Anne, treballava a l'exèrcit i el seu pare era un guàrdia de Buckingham. De Buckingham Palace, i també era trombonista de jazz. Però poc després de néixer John Simon, li va dir, marxeu a Eivissa, que ara vaig, eh? I ella va marxar a Eivissa, i ell no va aparèixer, ni va passar calés. Segons la periodista...
No li van deixar facturar el trombó, segurament.
Segurament per això. Era una qüestió de duana. Però el pare no va aparèixer, i aleshores, segons la periodista Charlotte Robinson, Anne va haver de vendre marihuana per sobreviure. A mi em sembla molt raro aquesta cosa, perquè als anys finals dels 50 no sé si podries viure de vendre marihuana a Eivissa. No ho sé, eh? Potser sí. El que sí que és segur que això està comprovat és que va haver de demanar ajuda a l'ambaixada anglesa per poder tornar en John Simon a Londres. Allà ja es va tornar a casar uns anys després amb Christopher Beverly, però Beverly va morir al cap de 6 mesos del casament. Ella canviava de feina constantment i va ser pionera perquè es va enganxar a l'heroïna. La mare.
Hosti, quin desastre.
De moment la mare.
La mare de Sid Vicious.
Sí, sí. Sí,
després va
seguir. Inicia.
Després ell va seguir l'exemple de la mare.
Sí, sí.
Ell va a diverses escoles, però la seva mare està consumida per les drogues, i en una escola per adolescents amb problemes, on estudiava per treure els O-Levels, que és com el graduat escolar, segons l'escriptor John Savage, John Simon li va dir al conseller que tenia freqüents pensaments suïcides, i que, segons sembla, en aquella època feia coses raretes i fosques com torturar i matar gats. Hòstia. Vaya tros de fi de puta. Hòstia. La seva mare el fa fora de casa amb 16 anys i en aquesta escola...
Això era, perdona, a l'època que matava gats era un adolescent.
Sí, tenia 16 anys. La mare el fa fora de casa i tenia 16 anys i en aquella escola on anava coneix a John Lydon, John Wardle i John Gray. Es fan dir els quatre Johns i viuen d'ocupes en llocs que troben per la ciutat de Londres. I tenen el que tenien els punks abans, que tenien rates, hàmsters i tal. John Lydon...
Rates i hàmsters.
Sí, aquella que portaven a sobre.
A sobre.
Sí, sí. Sí. John Lydon, que és Johnny Rotten.
Sí, senyor. Després,
el hàmster de Lydon va mossegar a John Simon. El hàmster es deia Sid.
No.
Per Sid Barrett, cosa que no és un homenatge, perquè Lydon, que és un tio que ho escriu a les seves memòries, que es titula un llibre boníssim, que es diu No Irish, No Blacks, No Dogs, portava sempre una samarreta i deia I hate Pink Floyd. Bé, era una samarreta Pink Floyd, però ell s'havia pintat amb boli.
Ah, brutal.
I hate
Pink Floyd.
Sí, sí, sí. Se l'havia tonejat. I el comentari després de que la rata de Lydon mossegués a l'altre John Simon, va dir, el John Simon va dir, Sid is vicious. I van dir, que graciós.
Sid vicious.
I Lydon també va canviar de nom. Però va canviar de nom per les seves dents, que estaven una miqueta podrides, diguem-ne. Home. Per això es diu Johnny Rotten.
Ah, Johnny Rotten.
Podrit,
Johnny
perquè
podrit.
Les... Ja se'l va canviar. Per les seves dents.
Ara que és americà i tal, les té perfectes i blanques i...
No he vist, eh?
I a més, és un tio molt Rotten, intel·ligent. No? Aquest és l'únic intel·ligent.
Aquest és el bo?
Sí, el que passa que s'ha tornat ara trampista, ara porta una samarreta que diu...
Que vols que digui?
Ara va canviar...
El llibre d'aquest és boníssim.
Sí, sí, no, i té dos o tres...
Vaig a mirar les fotos de quan tenia la... Les dents una mica...
No, no, tenia les dents una mica... Tenia una pinyeta complicada,
ui, sí.
Aleshores, aquest grupet, els quatre Jones, anava molt a la botiga que tenien Malcolm, McLaren, i vivia en Westwood. Allà Vicious va conèixer Chrissie Hynde, que abans no eren, encara
Pretenders.
No era Pretenders.
Que treballava de pendenta a la botiga.
Ah, sí?
Que li va demanar que, sisplau, si es podia casar amb ella per tenir permís de treball. Però ell va dir que no, es va negar, ja no vull dir-ho.
Perquè ella, Chrissie Hynde, venia...
Era americana, però no podia treballar perquè no podia aconseguir els papers. En aquella època tocaven els Jones, tocaven en Rotten pels carrers...
Els Jones, que encara no eren Sex Pistols,
no. I la gent els donava diners, però... I això ho diu Johnny Rotten, perquè pareixen de tocar.
Sí, sí, sí. Del soroll, com a la tuna. Bàsicament. Era la tuna de Londres.
Una mica punky.
Sí.
Aleshores, Malcolm McLaren va reclutar Rotten pel seu nou grup, Sex Pistols, que abans es deia Sex Pistols i ja no sé què, i Sid Vicious es va convertir només en un grupi. En el grupi oficial...
No estava amb els Sex Pistols.
No, a l'inici no hi era.
I va, però ja Sid Vicious va inventar el ball pogo, el pogo dansa, això que és saltar i donar-te cops i fer-te mal, saps?
És el ball aquest del punk, sí, que és bàsicament donar-se cops.
És una cosa que sé ballar.
Sí. Que vas copejant,
que ja es veu al davant dels concerts que hi ha gent saltant i pagant-se uns als
normalment
altres.
Normalment hi era Sid Vicious,
sí,
i Shane McGowan, que competien a veure qui feia més animalada, qui era més animal.
Era fàcil,
i això, aquesta època, o sigui, ell no estava a la banda, sinó que estava allà baix
ballant. Ell era un fan.
I ja està.
Ell era un fan. També va començar, però també intenta començar una carrera musical, encara que, evidentment, no tenia ni idea de tocar res. Es junta amb un tio que es diu Keith Levine, que després va, que aquest sí que sabia tocar, i va entrar a The Clash, a Peel, a Public Image Limited, i funda, atenció, si tu ets punky, no sí, li posis sí, al teu grup The Flowers of Romance.
Sí, sí, no
fotis.
No,
la primera banda després dels Jones era The Flower of Romance.
Sí, però s'ha de dir que, gràcies a Déu, no van gravar mai, ni van tocar mai en públic.
Ah, bueno.
De fet, no, ni quedaven per tocar.
Però llavors no.
Clar, perquè no anaven tan passats de tot que mai coincidien tots en el local.
No recordaven mai que havien quedat a Santa Zona.
I que no, havien quedat a les 6, sí, però de demà, saps?
Aleshores, hi ha un altre grup punk que destacava l'època, que era de Damned, i Dave Varian.
Els condemnats, diguem-ne, no?
Eh?
Sí,
sí, exacte. I aquest li diu... Tu, que sembles una bona persona, vine, i li va oferir entrar a la banda, Sid Vicious. Sid va dir, sí, no, cap problema. Però anava tan passat que es va oblidar d'anar a l'audició i a l'assaig, i aleshores no va entrar.
Pensava que aquest grup de Dan va ser el primer grup punk que va fer un single a Anglaterra.
Mm-hmm. Ah, sí, eh?
Sí, però aquí ja comencen a aparèixer alguns dels trets de la personalitat de Sid. El juny del 76, en un concert dels Sex Pistols, en el mític 100 Club, tenia davant Nick Kent, que havia tocat ocasionalment la guitarra amb els Sex Pistols i que era crític de música, d'aquest tipus de música, i era el nòvio de Chrissie Hynde. Sid el va colpejar amb una cadena de moto rovellada...
Que és el que portes.
Però és el que portes al damunt.
I li va obrir el cap.
Però i per què?
Bueno, la llegenda diu que...
Bueno, no intentis buscar cap explicació al que feia Sid Vicious.
La llegenda diu, o sigui, els seus defensors, que és que ja havia fet una crítica dolenta dels Sex Pistols.
Com si Sid Vicious hagués llegit el New Musical Express.
Exacte. No és veritat, no hi havia fet cap crítica, perquè això s'ha estudiat després.
En lloc de sortir i dir, qui és el bufón de la música inglesa?
Sí, el que passa és, anava col·locat i sembla ser que estava davant. Aquest tio estava davant
i és el primer que va trobar.
Va agafar la cadena i li va obrir el cap. Hosti, però sí, com malo, eh?
Sí. Sid va començar, després, com que aquests grups eren que s'anaven barrejant, Siouxsie and the Banshees, li diuen que si vol tocar la bateria amb ells, i ell toca...
Amb Siouxsie and the Banshees?
Sí, però tampoc... És que ell podia tocar-ho tot.
I la bateria?
Perquè no tenia ni idea de tocar ni el baix, ni la bateria, ni la guitarra.
Tot igual.
Sí, sí. Aleshores, el dia següent, ell tenia bastanta mania a... tenia com uns rampis, no? En un concert dels Damned, que sempre coincidien, li va tirar un got al líder dels Damned. Va fallar i li va donar una noia del públic que va perdre un ull. Ai, vaja, ai, coses
ai,
que passen.
Ai, ai, ai.
Sí, tancament de la grada. Va entrar uns mesos en un centre de menors, perquè encara era menor d'edat.
Ah, era menor d'edat, aquí?
Sí, clar. Sí, va morir als 21 anys, aquest tio. Sí,
per favor.
Sí. Allà entra al centre de menors i es dedica a la lectura. I llegeix Helter Skelter. I aleshores es fa un gran fan de Charles Manson.
Per favor.
I què podia sortir malament?
God save the Queen. A veus que aquesta era la d'abans que havia de sonar. Posa'm la següent.
No.
Però si el guió està malament, llavors.
No, és que ho he posat malament perquè tu no vegis que...
Vale. Llavors aquesta sí, val. Bueno, doncs jo no dirigeixo ja res en aquest programa. Poseu el cap. God save the Queen.
Quina manera d'espatllar la seva història.
El bona que és la cançó, però no la podia posar. Bueno, el baixista...
Si de moment el tenim a la presó llegint Charles Manson.
Sí, té un centre de menors...
Després d'haver-li tret l'ull amb una espectadora, perquè li apuntava el líder dels Damned, que tocava tots els instruments malament a totes les bandes punkies.
De moment tot va bé.
De moment és un tio que promet.
Tot.
Sí, el baixista dels Sex Pistols, que és Glenn Matlock, surt de la banda. Segons Malcolm McLaren, perquè li agradaven els Beatles.
I això era
Va, llavors no surt, el fan fora.
Sí, surt.
Devia arribar un dia que va dir m'agrada aquesta cançó dels Beatles.
I anava vestit més o menys pijillo.
Segons Glenn Matlock, a les seves memòries, McLaren encoratjava el caos i els escàndols com a estratègia de màrqueting.
Ja.
I se'n va tipar i va marxar ell. Segons tots els experts, Matlock té raó amb això, i amb això els Beatles és una altra tonteria de McLaren per guanyar publicitat.
Mhm.
I Sid Vicious entra de baixista.
Clar, es fa un forat allà...
No és que no fos gaire bo. És que la majoria dels enregistraments posaven... A sobre gravaven el baix de Stones perquè el seu era tan dolent. Vull dir que la majoria...
De fet, hi ha concerts en el que li desconnecten a l'ampli perquè el tio... Clar, tenia una presència bastant icònica i punky, però no tenia ni puta idea. Li desconnectaven ni que no toqués ell.
Tu surt...
Sí,
però...
Tu surt, tira ja, a la gent, ja, vomita, escupés, tira gots i tal, però no ho feia res més. Sí, l'entrada de Vicious no era, òbviament, una qüestió musical, només era espectacle. Segons Marco Pirroni, un historiador de la música, diu, després d'això ja no tenia res a veure amb la música. Tot era pel sensacionalisme i l'escàndol. Es va convertir en la història del productor Malcolm McLaren. Tot estava orquestat per McLaren, que va muntar, com havia fet amb els New York Dolls, una banda icònica per altres coses. Quan van signar el primer contracte amb AEM Records, van destrossar les oficines de la companyia perquè van anar absolutament mamats i drogats a signar el contracte. Després van anar encara més a celebrar-ho.
Però jo el que no entenc és perquè aquestes companyies no quedaven a casa d'un d'ells a signar. O
sigui, sí.
Perquè vinguin aquí.
I que demanessin sushi, sí. Després van anar a un pub que es deia Speakeasy, un local on anava tota l'escena musical de Londres, i allà hi havia, curiosament, el presentador de televisió, Bob Harris, amb ampolles trencades a les mans, se'ls mana una mica la cosa, els Pistols el van arraconar exigint-li sortir al seu programa. És una manera molt clara de demanar una entrevista. En aquell moment, Vicious va trencar una ampolla a la cara d'un dels enginyers del programa,
per favor.
I després de l'incident, la discogràfica va cancel·lar el contracte i alguna ràdio va prohibir les seves cançons, tot i que van arribar al número 1, perquè deien la paraula naming que comença per F.
Ah,
és fac.
F word, però per demanar una entrevista està sort que han canviat els temps.
Sí, sí. Ara hi ha un cap de premsa que pressiona i punt, que es posa passant.
Bueno, però no et venen a trencar la cara.
Però és molt més efectiu trobar-te el tio, trencar una botella i posar-li el coll.
Sí. Ara, pensem en aquests vicios, hem dit 3 sortides, 3 juergues, 3 persones a l'hospital, Per entendre la personalitat de Vicious, hi ha una cita de Lydon que diu, Sid escanyava gats i es tallava amb la tapa d'una llauna vella de mongetes Heinz. Si estava aquí assegut i ningú no li feia cas, es tallava la mà o alguna cosa per cridar l'atenció. Havia de deixar de pensar en tota la resta i mirar-ho amb ell. També es cremaven cigarrets i coses d'aquestes, no? Val dir que anava sempre molt, molt col·locat. Una escena molt desagradable i molt famosa és quan una noia li estava fent una... Està en un horari infantil, però bueno, ja enteneu.
Va haver-hi un tipus de coit... Bueno, no arribava a coit, però vaja...
Cogenital.
Bueno,
I ella la va vomitar a sobre i a sobre, quan en aquella escena es va cagar,
bueno, però,
i van arribar els companys i van veure l'escena.
Quin horror.
No? És, és una icona també, fantàstica, és un model. De
sí, sí, un model.
També, quan anaven a gravar, hi ha un altre incident bastant famós que coincideix en els estudis on gravaven amb Queen i Freddie Mercury.
Uf!
Vale. Estaven gravant els mateixos estudis i Freddie Mercury va dir, hòstia, estan els Sex Pistols, que són molt famosos, i vaig a saludar-lo.
Ai, ai, ai.
I ells van anar a veure com gravaven els Queen, estaven en sales separades. Sid Vicious va començar a ficar-se en Mercury dient-li que era un maricó, un afeminat, i a riure's a les seves, de com anava vestit. Hòstia, però Freddie Mercury tenia molt mala folla. I l'altre no l'ha drogat, i Freddie Mercury...
No.
No. es van començar a tornar els insults, la cosa va anar pujant de tot, i Freddie Mercury va agafar a Sid Vicious pel pit, el va aixecar i el va fotre fora de l'estudi i li va fotre una païssa.
Sí, perdona, va aixecar-lo per la solapa, el va aixecar del terra
sí, clar,
i el va fer fora.
Mercury no era Jason Statham, precisament.
No, no, no.
Però és que l'altre, imagina't com anava. Hosti,
per favor.
Sí, sí, sí.
Per sort, bueno, no hi havia ampolles per...
No, no, sí, no. Ni ampolles, ni gols, ni cadenes
si no...
de motos rovellades, ni res.
Que tingués a mà. Per cert, m'envia un missatge a Oriol de Balançó i diu, qui va produir el primer disc de Sex Pistols? Diu, l'ajudant de George Martin, productor de l'àlbum blanc dels Beatles, Chris Thomas. És a dir, el primer disc, imagina't la farsa aquesta que dèieu de Malcolm McLaren.
Sí, no, Malcolm McLaren només els va muntar perquè es vestissin i que fessin espectacles.
I diu, van gravar aquest primer disc com podien i els tècnics anaven enganxant cada trosset de cinta que era audible, perquè eren dolentíssims. Riu tant de la intel·ligència artificial. O sigui, era...
De fet, el disc es diu la gran farsa del rock and roll.
És que és bestial, és bestial.
Sí, per això d'afeminat, ell tenia dubtes de la seva sexualitat, el Sid Vicious.
Sid Vicious?
Sí, aleshores, també aquests, perquè a molts concerts començava i deia fagots i no sé què, que volia maricons i tal, i sembla que tenia com dubtes i això li feia que estava una mica complexat. Això, les drogues, s'ha de dir que se li va anar de les mans i se li va anar de les mans a l'ampolla. I McLaren, per aturar una mica, perquè ja s'estava passant, li va posar una assignació de $14 a la setmana.
Sí, perquè McLaren s'estava fent milionari i els Pistols no veien un duro, tant s'ha de dir.
Tot i així, Sid Vicious aconseguia drogues.
Perquè tots els col·legues i els fans, clar, vull invitar-te a drogues, clar, per favor.
A més, hi ha una cosa molt maca i molt, molt familiar i molt tendra, que és que la mare li feia de dealer.
Ah, si la teva mare és la que ven la droga, doncs ho tens molt
joia, a prop. Després d'un concert a Atlanta, va aparèixer a un hospital i s'havia escrit amb un ganivet, s'havia gravat amb un ganivet Give me a fix, que vol dir dona'm una dosi. O sigui, amb sang, saps? Vull dir, s'havia fet una ferida...
La gent li tirava des del públic paperines d'heroïna a l'escenari.
S'ha de dir que la seva vida la violència era habitual, segons Steve Hui, que és l'autor d'un llibre d'un títol molt críptic, que és Sid Vicious, biografia. A San Antonio, Texas, li va trencar el baix al cap d'un espectador que va acabar a l'hospital. That's Nancy with
the laughing face. Quina veu que tenia Sid Vicious, eh?
Sí, com cantava. El gran, la voz Sinatra. Per això ho posem per Nancy, perquè és la cançó que dedica la seva filla, Nancy, sí. Que res té a veure amb la Nancy que parlarem ara.
Pot ser que no haguéssiu punxat Frank Sinatra mai?
Podria ser.
Oi?
Sí, és possible, és possible. Li tenim molt respecte.
Per respecte.
Sí, sí. Arriba Nancy Spungen.
Ah, no era... Dic ara a veure si es barreja amb Nancy.
No, Nancy Spungen. Sí, que és un altre grupi, que era el que era ella abans, ara ho fa Nancy Spungen.
Una grupi professional, havia estat liada amb altres famosos,
sí.
I tal.
Ella va anar, va seguir la banda des de Londres a Nova York perquè volia estar on hi havia l'acció. També tenia certes addiccions, especialment a l'heroïna, i amb un historial de greus problemes emocionals, el principal era l'ambició d'Spangen a convertir-se en parella d'una estrella de rock. Ella volia ser dona d'una estrella de rock. I va trobar el més descerebrat de tots, que era Sid Vicious. Amb aquest aconsegueix el seu objectiu. Els de la banda, Nancy, no els hi agradava gens. Però... diguem-ne, no és el cas Yoko Ono, no era un... I quan Rotten va decidir marxar als Sex Pistols, la banda no va arribar a durar 3 anys.
3 anys va durar Sex Pistols?
Sí, molt intensos, sí. Això sí, eh? Ella va decidir convertir-se en el representant de Sid Vicious.
No, què podia sortir?
La grupi, la Nancy.
Sí, sí,
va passar a ser el representant.
Era la nòvia i representant. Buah. Ets jonqui, el teu nòvio és jonqui, però sóc el teu representant, què pot sortir malament?
I aleshores ella anava a veure productors i tal, i deia, sóc la representant, i li buscava actuacions. La gent, quan els veia els dos, deia... Pues igual está todo lleno, ¿eh? Venga, mañana. No, amb la fama que tenien, no funcionava. I remember well
in the Chelsea Hotel. You were talking so brave. Ara, avui buena música, és raro, ¿eh? des de la cançó del hit de Bundots, el número 1, la relació...
Encara no he aconseguit superar-ho, de veritat. I estic veient que, és veritat, que heu penjat un vídeo. És que no, o sigui, d'això no sortiríeu indemnes.
Saps per què? Perquè no es poden posar àudios a Twitter.
Millor.
Nosaltres hem fet un vídeo perquè es pogués
penjar. Sí, clar, clar.
La relació era tempestuosa.
Ara parlarem amb Meloni, bueno, clar.
Nancy va dir a la seva mare que Sid la cascava molt sovint, aquesta és la veritat, que ja no és ell, en casca cada dia i tal, la cosa estava molt xunga. I se'n van, van anar a viure a l'Hotel Chelsea. Molta cançó de Leonard Cohen.
Sí, sí. L'Hotel Chelsea, que aquí Leonard Cohen diu, no, que bonic, el Chelsea Hotel. No, el Chelsea era un cau de drogadictes.
Sí, sí, i de rates.
No, bueno, si no l'heu vist, és un lloc bastant infecte, realment.
Sí. Pues imagina com era abans.
No, en el seu moment. Bueno, o sigui, hi havia jonquis per tot arreu i l'estada d'allà va ser tremenda. Van incendiar un matalàs,
bueno.
I aleshores, com que era perillós, els van canviar a la primera planta.
Gran idea, perquè el foc puja. Sí, 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 si cremen, ja fotes a l'última i que es cremin ells.
No, potser perquè estava més a prop de la recepció.
També el director, un gilipolles, eh?
No, perquè era la planta dels jonquis i la tenia més controlada.
Ah, vale. Posa els jonquis a dalt, no a baix.
No, perquè han de pujar i baixar i la gent les veu. Bueno, però a l'octubre Sid va cobrar 25.000 dòlars per la versió de My Way.
Ah, sí,
de la banderització de My
boníssima.
Way.
Brutal.
Boníssima. I van començar a desfilar dealers per l'habitació.
Clar, llavors tenia calés frescs.
Però no era la seva mare.
Ja.
No. Sí. Aleshores, el dia 12...
25.000 dòlars li devien durar una tarda, més o menys.
Exacte. De principi d'octubre al dia 12, doncs el dia, això, ja parlem del dia 12, el cos de Nancy va aparèixer sense vida. Estava apunyalada.
Allà?
Sí, a l'habitació.
A l'habitació de l'hotel.
A la policia li va dir, l'he matat, sóc un gos brut, etcètera, etcètera, etcètera. I estava allà, és la dona de la meva vida, etcètera. Però després, bueno, ja amb advocat, va canviar de versió i va dir que potser havia estat un yonqui, algú que demanava tal. Bueno, això no es va saber perquè va morir molt jove, però tot apunta a que ell la va matar en una d'aquestes baralles. Doncs li va... Els dos teníem fixació pels ganivets. Aquesta cosa que també és molt bé, si ets trogata, el millor que pots tenir és fixació pels caminets. Ganivets. I aleshores... McLaren va pagar la seva fiança i 3 mesos més tard ja tenia nova nòvia, perquè això és una persona que es recupera molt ràpid.
Sí, cada ulleta té la seva tapeta. Sí.
I Sid va tornar a ser Sid. I en un concert li va partir una gerra de cervesa al cap a Todd Smith. És quina mania amb això del vidre, no?
Tancar-li...
Sí.
Per això, des d'aleshores...
Qui és Todd Smith, per cert?
El germà de Patti Smith.
El germà de Patti Smith?
Sí. Per això ara els concerts ja et donen gots de plàstic.
Sí.
No sigui que apareixi Sid
per culpa de Sid Vicious.
Sí, perquè Sid, que estava, òbviament, molt passat, va començar a tocar-li el cul i passar-se en la nòvia de Todd Smith, i l'altre li va dir, tio, para, i no va parar. I va ser detingut una altra vegada, i va estar 55 dies a la presó, i aquí... li va ajudar, aquí per sortir, qui el va ajudar? Mick Jagger.
Sí. Hosti. Sí, aleshores, quan va sortir de la presó, ell diu, vaig a fer net, i em vaig a rehabilitació i tot això, i per celebrar-ho, què se li acudeix? Muntar una festa. I qui va a la festa?
Ja es veu venir.
La seva mare.
Bueno.
I què porta la seva mare?
Regal. La mare normalment porta canelons, un tàper, croquet, ella portava heroïna.
Ja.
Aleshores ell es fot mort de sobredosi d'heroïna, no de croquetes.
Per la festa de tornada de la presó, eh?
Sí. Segons la seva mare, Sid li va ensenyar una carta de suïcidi per la mort de Nancy, que es sentia molt culpable, que havien fet un pacte de mort de suïcidi i va morir amb 21... Tot això, mort amb 21 anys. No va ser un rebel ni un veritable músic, va ser un titella de Malcolm McLaren que va morir molt aviat i es va convertir en llegenda. Com tu.
Xavi Bundo,
prou,
eres el líder. En la radio nadie te pilla, eres increíble. Ha roto el EGM, no hay quien te iguale. Con tu estilo único siempre sobresales.
No puc més ja, de veritat.
Esos dos genios, los execrables, mare Déu, ja heu fet la lletra vosaltres, no? Va, home, va. No.
Sí,
la fet de la intel·ligència Manuel. Va, bueno, aneu passant, de veritat. Que us convidin al Cruïlla, a veure si podeu tocar també com Sid Vicious allà.
Li pots dir a la Lederman que si ve... Que,
sí,
que
ve avui. No cantarà aquesta. De fet, potser canta Beatles, imagina't. Que vagi molt bé, execrables, apa.
A vosaltres.
Adéu.
Número 1. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
Del 3 al 5 de maig, regala't un cap de setmana de música, vi i cava al Penedès. Arriba el Festival Ressons, amb The Tietz, La Pegatina, La Dilla Russa, Muixca, Marala, Gemma Humet, Xano Domínguez i molts més. Prop de 30 concerts t'esperen als cellers i places del Penedès. Entrades a ressonspenedès.com.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Ja som 10 milions de socis del Club Carrefour i ho volem celebrar amb tu. Fins al 9 de maig tens un 3x2 en més de 3.500 productes, com en l'Activia Cremoso pack de 4. Si en compres dos, el tercer et surt gratis. Vàlid als hipermercats, market, web i app. I a més, descobreix cada dia el teu regal a l'app Mi Carrefour. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Ei, digue'm una ruta diferent per anar a la feina.
Un altre cop no. No hi ha altres maneres. Oh.
Segur que sí.
No puc més. Recalculant. Recalculant.
Estrena el teu Seat Arona amb 10 anys de garantia i dona-li la volta a la rutina. Seat Arona, tan nostre, tan Seat. Xarxa de concessionaris Seat de Catalunya.
Escolteu-me bé. No tenim 8.000 cotxes ni 50 oficines, però tenim una cosa molt important: la valoració dels nostres clients. A edificar.com revisem i cuidem els nostres vehicles fins a l'últim detall, i per això ens hem guanyat el respecte de la gent. A edificar.com som professionals, som de confiança, som d'aquí.
Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Soc en Feu Feixada, soc el presentador d'Expocació Girona. Cada any ho faig jo. Em diuen, posa't americana negra i presentes. Si no ho faig jo, qui ho farà? Eh? Qui ho farà?
Expocació Girona. Soc en Xuriguera i us ho recomano.
Expocació Girona. Fira del vehicle d'ocasió i quilòmetre zero. 26, 27 i 28 d'abril a Fornells de la Selva. Col·labora Dabel Grup Seguretat.
A RAC 1.
Dia lliure. Amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
Bravo!
Bravo!
Aquest separador,
excel·lent.
Molt bé.
Excel·lent.
Bravo, líder.
Genial.
Anem d'hora. Anem d'hora. Què?
Tot bé per pel cim? Tot bé pel cim o no?
Per l'alçada, dius.
No, és que estàs al cim.
És que diuen que s'està molt sol.
S'està molt sol quan tens tant d'èxit, no? És això, no?
No us ha passat mai, no? Estar sols.
No, no has vist Scarface? El Pacino sol, amb una matralleta...
Ja, mira, ja m'han donat prou pel seguit els Execrables amb la cançoneta aquella.
Una cosa...
I a sobre ho han penjat a xarxes. És una cosa insuportable.
I això ho oprimia.
Tinc un dubte sobre aquesta secció que tenim abans, que és, en teoria no eren personatges que aparentment... No, deixa'm acabar. Que aparentment són bons.
No, són personatges... Com? Idolatrats.
No.
Idolatrats.
No, m'estàs mirant com
dient... Aquí hi ha un matís,
No, això.
Matitzem.
Esteu enganyant.
No, no esteu enganyant.
Ja fa temporades que esteu enganyant.
No.
Però avui m'ha semblat especialment sagnant. Perquè segur que tothom que hi ha un tio que es diu Sid Vicious és una persona exemplar.
Il·lustre no és.
Home, a veure, és bastant reconegut. Hi ha molta gent que el coneix.
Dir-li il·lustre a aquell monstre... No,
tu saps
amb els temps
que
podrits.
Aquesta gent, Malcom Otero...
No, que aquest era l'altre.
Malcom Otero i Santi Jiménez fa temps que estan vivint de rendes. Ho saps?
2:45 del matí.
Estem a 3 seccions de fer Adolf Hitler.
No!
No, ja ho veuràs, perquè també hi ha molta gent que li té carinyo.
Vale. Què?
Què?
Què passa?
Que no va la música o què?
Sí. Ara.
Vamos, penya! Ei! Us vull veure tots ballar, eh? Vinga, amunt Barcelona, amunt Catalunya, amunt Girona, amunt Lleida.
Vull veure tots ballar.
Tarragona, què?
Tarragona, encara més.
Blai Morell, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Noemi Escribano, bon dia.
Bon dia.
Òscar Broc, bon dia.
Bon dia.
Toni García, bon dia.
Bon dia. Bravo.
Excel·lent. Excel·lent, excel·lent, excel·lent.
Para un moment la música.
Què?
Para la música. Ja
està, ja. Què ha passat?
Ja. Para la música. No, escolta'm.
Hi ha factures que s'han de cobrar aquí,
és que t'he d'explicar diverses coses, abans que comencem.
Vale, no, jo volia explicar-te només una. Felicitats per l'EGM.
Ja ho heu dit, ja està. Felicitats a vosaltres, també.
No, felicitats a nosaltres.
No, comencem al senyor Rubo.
Felicitats en forma de diners, en tot cas, no? Seria les felicitats o com...
Ahir vam estar a casa l'Òscar fins tard.
Fent comptes.
Vam comprar una pissarra.
Calculadora, pissarra.
I vam estar calculant. No. Vam veure que li tens el doble, la competència.
Sí, no,
no,
però,
no,
el càlcul és fàcil, el càlcul.
Hem estat fent uns números, no? I clar, si compteu... Això és Broc.
Aquest era jo, que anava una mica begut ja, però bé.
Què?
No, que sí. Tot el tema pecuniari.
Clar.
Pues tenim ara un sou, no? Que és el mateix des de 1987.
Hi ha una...
Com hi ha una certa... Et dic una cosa, com diguis Eulàlia, agafo el monitor aquest HP que tens de davant i te'l trec volta.
No, hi ha una...
Hi ha una què?
No, hi ha una certa...
Una certa què?
Inestabilitat.
Inestabilitat de què?
General.
Una certa inestabilitat de què, ja?
Parla com un polític.
Europa... Què hi ha? No parles així.
En risc de guerra.
Una certa inestabilitat de què?
Les hipoteques estan molt altes.
Les hipoteques estan molt altes.
I l'economia no acaba d'anar bé.
Però, a veure, el càlcul es fa sol, Xavi. Li treus el doble de la competència, cobrem el doble.
No diu que no amb el cap perquè la tens subjugada, no, la teva secta dels
Udrians. Sí,
els cavalls al ranxo.
Escolta una cosa.
Esparreguera.
Jo us he d'explicar una altra cosa que crec que us interessa.
Sí.
Que té a veure amb d'aquí un parell de setmanes.
Ostres, tu.
No.
L'11 de maig...
M'interessa ser.
Torna al karaoke!
No.
Estic suant.
Ja. Ah, no, he dit dues setmanes, em falten... Sí, dues setmanes.
Sí.
Poseu eufòria de Broc.
Dia 11, 11 de maig.
Eufòria de Broc.
Torna al concurs de karaoke Eurovisiu del Via Lliure i això vol dir que els oients que ens estigueu escoltant a aquesta hora del matí teniu l'opció de venir a cantar al programa Cançons d'Eurovisió i endur-vos premis i passar-vos-ho bé una estona, per què no?
Cada any el mateix. I no hi ha Michael Jackson.
Però jo no he decidit que Michael Jackson va a Eurovisió.
Però qui és el director del programa?
Home, però...
Que
un karaoke Eurovisiu és Eurovisiu, no és del que jo vulgui.
Cada vegada estàs blai morellant. Estàs blai morellant.
No.
Usant-te de perfil.
Tu te defenses. Les essències. Estàs amb les essències dels Exagrables. Doncs un karaoke Eurovisiu no li pots posar Michael Jackson.
Perdona.
No va anar a Eurovisiu.
Sí que va anar.
És una doble vara de medir. Perquè Exagrables els hi deixes, però no podem fer...
Perdona, Xavi, i et diré més. Tens alguna prova que Michael Jackson no va anar a Eurovisiu? Tens alguna prova? Prova gràfica,
això?
No n'hi ha cap!
No tens
cap prova!
Va anar!
Michael estava
allà! Michael estava allà. És una frase per fer una samarreta, eh? Michael era allà.
Bueno, Michael Myers.
Coses. Apunteu-vos al WhatsApp del Via Lliure, que és on haureu d'enviar les notes de veu cantant cançons eurovisives perquè fem el cribatge. Podeu intentar... És un càsting. Com a eufòria, doncs això. Podeu intentar fer cançons com, per exemple, la que va fer Antonio Baños l'any 2016.
No, una altra vegada, no.
Mare meva.
Quina destrossa del meu...
O, per exemple, el Baños, que és un gran fan d'Eurovisió, o, per exemple, aquí una parella de pantalleros. Excel·lent, Blai Morell i Noemi Escribano. O, evidentment, en el seu dia... Però també van passar...
Un dels pitjors moments de la meva vida.
Històric. No s'ha superat. Set anys després no s'ha superat. Bé, ni ell ho ha superat.
No. Ja veurem.
Bueno, cançons que podríeu cantar si voleu venir a competir. No sé. Aquesta, per exemple. La cançó del 2018 de Maya i Alfred, que no va...
No va acabar res,
23 de 26.
No va acabar bé res.
La Canidà, al festival d'aquest any, per exemple. Per què no? La zorra de Nebulosa.
La zorra...
Bueno, Zorra, la cançó Zorra de Nebulosa.
Sí, la Zorra de Nebulosa sembla un personatge de Guardianes de la Galàxia.
És una versió diferent del programa El Cosmos, no?
O ja que fa 50 anys d'un clàssic i d'una victòria sueca, aquesta. Hombre.
Ja s'ha fet, s'ha fet. Waterloo.
S'ha fet, però es pot seguir fent. O, per exemple, aquesta.
Volare. Oh, que bona.
Home, Volare. Domenico Modugno.
Sí, però no, és que italià.
O aquesta. Fuego, la de Elena Fureira. Doncs bé, qualsevol cançó que hagi passat pel Festival d'Eurovisió, qualsevol país, qualsevol any, l'única condició és que hi hagi passat. Quan la tingueu triada, la proveu, agafeu el mòbil, us graveu nota de veu cantant la cançó i l'envieu al WhatsApp del Via Lliure 606-2564-39. Hi haurà premi, hi haurà jurat, hi haurà de tot. Mira, per exemple, missatges que ja hem rebut. La Berta ens envia aquesta.
Al salir de mi casa, cuando iba a pasear,
veus?
Pensando en mis problemas, con ganas de olvidar.
Ensenya-me a cantar, a cantar. Doncs, què heu de fer? Deixeu el vostre nom i el cognom i l'envieu al 606, com la Berta, 606-2564-39. Dissabte, 11 de maig, al Karaoke Eurovisiu del Via Lliure. Bé, i segona cosa que us he de dir.
Hi ha més, encara? Sí, escolta, ja, és que no farem secció. No,
ara anem de premi.
Hi ha premi. Que hi ha.
Bueno, per vosaltres no.
Per nosaltres.
Ah, no?
Missatge per tots els oients que els hi agrada anar en família al cine, a veure pel·lícules familiars. Aquest programa... Un món increïble. Aquest programa us convida a la preestrena de la pel·lícula Deep Sea, Viatge a les Profunditats, una pel·li que s'estrena divendres dia 10 de maig, per tant d'aquí dues setmanes, però hem muntat dues preestrenes, dues, per dissabte que ve, dia 4 de maig, a les 6 de la tarda.
Sí, aquí. Com mou el tio, com mou.
Dues preestrenes.
Com mou, per donar-te per tu 10 euros més.
Només pels oients.
Per muntar dues preestrenes al cine.
Silenci. Un, als cinemes Girona de Barcelona, i l'altre als cinemes Imperial de Sabadell.
Oh.
Tirant cap a casa.
Ah, sí, escombrant cap a casa, eh?
Escombrant cap a casa, entre altres coses, perquè un dels dobladors de la pel·lícula és Oriol Cruz, també sabadellenc.
Fantàstic. S'ha dit, això no. No sé si ho explicaràs ara, que arribes en calesa.
No.
A la porta del cinema.
Amb una calesa.
Amb una corona de flors al cap.
A veure, no es pot anar en un cinema que es diu Imperial. És així. Bé, busqueu el tràiler, la pel·lícula és preciosa, Deep Sea. És d'animació, és per tota la família, l'hem penjat ja a Twitter, explica les aventures de Senxiu, plena de remolins de colors, de cascades d'aigua, etc. I és en català. Luis Posada, el gran mestre, la Marta Mati i també l'Oriol Cruz. Val molt la pena, i els que pugueu i vulgueu, podeu demanar fins a 5 invitacions per anar tots amb la família. Sí. I què heu de fer per tenir butaques reservades? Doncs acabem de publicar un tuit i un post on hi ha un enllaç. Podeu anar a recu.cat, cliqueu l'enllaç, ompliu les dades que us demana i automàticament sou dins del sorteig per anar dissabte que ve a les 6 de la tarda a la preestrena, al Cinema Girona o al Cinema Imperial de Sabadell. Teniu de temps fins dilluns a les 11 de la nit per participar-hi. Per tant, a partir de llavors, si voleu anar de gratis al cinema amb tota la família, fins a 5 entrades, podeu anar-hi amb el Via Lliure per veure aquest Deep Sea, pel·lícula d'animació que s'estrena d'aquí a dues setmanes. El passi serà dissabte que ve,
Líders,
a les 6 de la tarda,
Líders,
a Sabadell i a Barcelona.
Què hi ha aquí?
Si Líders, ja tenim aquí un kiwi.
Vinga, va.
Una mora.
Anem amb les estrenes de sales o no? Anem amb les estrenes.
Demà saps què hi haurà?
Pizza, tortell, pollastre a
l'ast. Patates fregides.
Per cert, ahir et vaig veure...
Hòstia.
En un hotel de Barcelona.
Ah, sí. Sí, sí. Però això està molt malament explicat així.
Amb un senyor.
Vaig anar a un hotel de Barcelona.
Després de parlar amb un senyor, director de cinema, que es diu Richard Linklater.
Sí, sí, ahir va estar amb Linklater.
I aquest programa també hem pogut conversar amb ell. D'aquí una estona podrem sentir-lo.
Amb ell o amb el Toni?
No.
Amb el Linklater o amb el Toni? L'entrevista és amb el Linklater, no amb el Toni, eh?
Sí, sí. Bueno, anem amb les estrenes d'aquest cap de setmana. Comèdia d'acció, Ryan Gosling, la pel·lícula es diu El Especialista.
That's me, Colt Sievers. And this is my hero's journey.
Què, Blai?
La pel·lícula explica la història d'un especialista, d'un doble d'acció, que un bon dia té un accident, deixa la seva feina, i la persona de la, que era la seva parella, doncs era un ajudant de càmera, i ara decideix debutar al cinema com a directora. I llavors li demana la seva ajuda. I a partir d'aquí neix aquesta història, que de fet està basada en una sèrie de televisió dels anys 80, que es deia The Fall Guy, protagonitzada per Lee Majors, que de fet té un petit cameo a la peli, molt divertit. I la peli és una comèdia d'acció divertidíssima, amb el Ryan Gosling, que sembla que l'hagin tret del rodatge de Barbie i l'hagin col·locat allà,
per la discòmica aquesta.
Exactament. Que està molt divertit ell, té molt bona química amb l'Emily Blunt. La peli sap del que parla, perquè de fet el director és el David Leitch, que era un antic especialista que havia doblat el Keanu Reeves a Matrix, per exemple, que després ha fet pel·lícules com Atòmica o la segona part de Deadpool, i és una peli que és això, un entreteniment descarat per passar-ho bé. Jo sí.
El especialista, sí. Pel·lícula de Ryan Gosling. A tu t'ha agradat, eh? La pel·lícula molt. Es diu The Fall Guy.
4 estrelles.
4 estrelles. Sí, estrelles.
Sí, molt divertida.
Què vol dir que molt són divertida. Dos de persona normal?
Eh? Com de puny a la taula, eh?
Blind and Chained.
Perfecte.
Només una pega. Blind and Chained. Potser 10 minuts, 15 minuts.
Que dura molt.
Sabia que hauria les pegues.
Més de dues hores. Ai.
És l'única pega.
Més de dues hores.
Habitual. Com es passa?
Va, anem amb la segona. Pel·lícula que protagonitza una de les estrelles rutilants ara mateix de Hollywood, que és Zendaya. Encara la podem veure amb la segona part de Dune. I és una pel·lícula que dirigeix un senyor que li agrada molt al Toni, que és Luca Guadagnino.
Però quan imito a Guadagnino no em deixes.
Hola, soy Luca Guadagnino. No,
la pel·lícula... No
parla així. Sí, parla així.
La pel·lícula de...
Me llamo Luca Guadagnino.
Prou.
Té un nom que queda molt bé amb la forma que parla ell.
Sempre Luca Guadagnino. Sí, me llamo Luca Guadagnino.
És que Guadagnino solo puede hablar con esta voz.
Si dius Guadagnino, has de parlar així.
Prou. Va, és el director de la pel·lícula de Call Me By Your Name, sí. I ha fet una pel·lícula que es diu Rivales.
You think that tennis is about expressing yourself, doing your thing. You don't know what tennis is.
What is it?
Què?
Comences tu,
Noevi.
Noe.
Bueno,
de què va la peli?
Bàsicament, és que és un triangle. O sigui, tenim tres persones que són tenistes.
Tenistes?
I, sí, i hi ha una sèrie de... És que també explicar una miqueta de què va, és una mica complicat. És aquesta relació que hi ha entre aquestes tres persones.
Però són tres tenistes de...
Zendaya i sí. Dos...
I dos nois.
I dos nois.
Sí. Exacte.
Val.
Llavors, a partir d'aquí...
Hi ha un triangle.
Jo crec que la gràcia de la peli, perquè realment la peli, o sigui, tot el que és les seqüències de tennis estan ben fetes, però jo crec que la gràcia de la peli és veure aquest triangle entre els tres, que és molt sensual, està molt ben fet, aquesta tensió sexual que hi ha entre els tres està molt ben portada, i s'ha de destacar ella. Ella és que està espectacular.
És la jefaza.
Sí, sí, totalment.
Sí. Perdona, tremendo. Una cosa, entenc que són tenistes professionals?
Sí.
D'elit, per entendre'ns.
Sí.
Va. Sí, el que passa que la pel·lícula tira enrere i cap endavant durant tota la peli. Sí.
Bé, llavors és aquesta mena de triangle amorós o el que sigui que es produeix entre els tres. Tu dius jefaza, ella, eh?
Totalment.
Està extraordinària. Bueno, ells també, a mi ells també m'agraden.
Estan molt
bé. De fet,
bé.
Un dels actors, la setmana passada el criticàvem, el protagonista de La Quimera, perquè creiem que no era l'actor idoni per aquell paper, aquí en canvi...
Sí, aquí està molt bé.
Jo no el vaig criticar, jo vaig donar-li suport a aquest actor i ara el temps m'està donant la raó.
Aquí vam dir que és un bon actor, però potser no era el paper adient o la...
Ara reculem.
Aquest actor és el que sortia també a The Crown. És bon actor i aquí demostra que és bon actor.
Ara és bon actor.
Si t'ha agradat la pel·lícula, eh, Noé?
Sí.
Bona pel·lícula.
Sí, és molt disfrutona.
Va, sí, és molt juganera.
Tu passes bé.
Tu t'agrada també.
És molt juganera, sí. Sap, i també és una pel·li que sap molt bé el que juga el Guadagnino.
Sí.
I sobretot...
Guadagnino.
És un senyor... amb aquest, el tio utilitza molt bé els primers plans per aconseguir aquest efecte de l'atenció i de tenir... de que fixis en els personatges.
Sí, les seves
com filma les gotes de suor que li cauen als tios. Hi ha també aquella tensió entre
els dos. Te gusten les pel·lícules de gladiadores?
Una mica, sí, no, és que és una mica això, la pel·li.
Totalment.
La tensió homoeròtica que hi ha entre els dos personatges.
Les gotes de suor,
És bastant,
que millor de la
pel·li,
més enllà del guió i tal, és precisament com aconsegueix crear aquesta atmosfera que és sensual, però mai arriba a ser explícita.
Sí.
Sí, juga molt amb això i crec que és molt difícil de fer, perquè sempre hi ha una línia vermella que t'acaba saltant i dius, ui, uf, però...
sigui, et posa en una situació d'aquesta tensió sexual no resolta, no? Que tota l'estona està allà passejant-te pel cap, a mi em sembla que ho fa molt bé.
Sí, és aquest. Per tant, no s'ha agradat a tots.
És recomanable.
Molt bé, molt bé.
Sí, sí, està molt bé.
Va, tercera pel·lícula que volíem comentar, abans que anem al butlletí i seguim una estona més, perquè, òbviament, no us hem deixat temps per res.
Mare meva, aquesta.
No em miris amb aquesta cara, Toni.
No, simplement estem a punt de passar tarifa 3, tarifa 4.
No, ja estic fent la factura, ja l'estic enviant ara mateix a Eulàlia amb el plus de 250 euros.
No, ostres, també... es posa els plusos ell mateix. Sí,
ell sol. També s'ha estrenat pel·lícula catalana com seria la vida, si en una feina et poguessis autoposar un plus.
Sí, ho acabo de fer, a veure què passa.
Home, a veure, tu vas continuar. Sí. Què creus que no ho sabem?
S'ha estrenat.
Si no saps, però d'altra cosa, el dia dels EGMs, a 2:15 ja estaves enviant què, el meu, que ho tenim...
No ho he vist engraçat encara.
Aquí Xavi Bundol, aquest dels matins dels caps de setmana, 198.000 oients de més...
S'ha estrenat pel·lícula catalana amb Enrique Auqué i, evidentment, la gran Maria Rodríguez Soto, que va aconseguir premi a millor actriu al South West d'Austin. La pel·lícula es diu Mamífera. Tots aquests dies n'hem estat parlant i s'ha estrenat ja.
No, ets...
Ai, amor, va.
Però aquella silueta abandonada...
Peliculón, Javier.
Mamífera, tothom va
Peliculón.
Dir, bàsicament per entendre, bueno, potser posareu detalls, jo no l'he vista, però en tot el trajecte previ es va dir que era la pel·lícula al voltant d'una persona que parla obertament del fet de no voler ser mare.
Sí, és una dona que es queda embarassada i llavors quan vol anar a avortar et donen... Bueno, això es va derogar, em sembla, fa 2 anys, però et donen 3 dies per pensar-hi si de veritat vols avortar. Llavors, la pel·li passa durant aquests 3 dies en què ella s'adona...